Per revitalitzar el mercat de Can Serra, que compta amb només 3 parades obertes, la Junta de Govern Local ha aprovat de forma inicial un pla especial per l'ampliació d'usos en aquest equipament. A més, el comercial també serà docent, assistencial i sociocultural, entre d'altres. Bona tarda. De seguida ens centrem en el mercat de Can Serra. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. L'Hospitalet se suma al dol per les víctimes dels incendis forestals que han tingut lloc a les comarques de la Segarra, la Noguera i l'Urgell. Així doncs, durant el dia d'avui es cancel·len les activitats previstes pel Festival Summer i la inauguració de l'exposició Solstici a Tecla Sala. Otaro, el secreto de las luciérnagas, és el títol de la segona novel·la de l'autora hospitalenca Bàrbara Maruí. Està ambientada al Japó i el protagonista és un reconegut pneumòleg que pateix una malaltia estranya que ja va acabar amb la vida del seu pare.
M'agrada molt aquesta veu intimista, parlar molt dels sentiments, com una mena d'estudi de les persones, posar-me a la pell de persones que no són jo i com experimenten ells la vida i els pensaments i coses així.
I a l'apartat d'esports ens centrarem a l'Ethan Santos, un pilot de 13 anys de l'Hospitalet Natural de la Florida. El jove somia en convertir-se en professional del motociclisme.
Jo, amb el meu cosí, que és més gran que jo, doncs vaig anar a casa seva i doncs em vaig muntar en una mini pocket que té. Llavors em va donar una volta i li vaig dir al meu pare: vull una moto. I des d'aquest dia, doncs, amb 3 anys, vaig començar.
Amb la finalitat de revitalitzar el mercat de Can Serra, que actualment només compta amb 3 parades obertes, la Junta de Govern Local ha aprovat de forma inicial un pla especial per l'ampliació d'usos en aquest equipament, cosa que permetria dinamitzar-lo.
Entres al mercat de Can Serra i aquesta és la imatge, una filera de parades tancades. És un dels mercats de la província de Barcelona amb el percentatge més gran d'establiments amb la persiana baixada. Al costat on hi havia l'antic bar i els paradistes resistents de Can Serra, la Cristina porta des dels inicis i ha vist com de la 60ena de parades que hi havia a la inauguració del mercat el 1985 s'han passat a les 16 actuals després de la reforma que hi va haver i d'aquestes només en queden 3 obertes. El Pere és un altre dels paradistes que queden. Tenen una clientela fidel, però demanen mesures per dinamitzar el mercat.
Va malament, diguéssim, són pocs. Però bueno, tenim una clientela que és fidel i bueno, a baix d'això pues, anem aguantant, però bueno, que gent nova, trobem que m'ha faltat client i gent nova.
A veure, es tindria que intentar obrir les parades perquè les parades tancades fan molt de mal. Es tindria que intentar sortir a subhasta, que últimament no sortim. Ens queden 10 anys de concessió i si no passa res, aquí serem.
Ara l'Ajuntament ha aprovat un pla especial per l'ampliació d'usos del mercat de Can Serra. A més del comercial, també es podran fer el docent, l'assistencial o sociocultural, entre d'altres. Gràcies a això, l'esplai de Can Serra podrà ocupar aquesta parada del mercat. Fa més d'un any que es van acabar les obres d'adequació i els responsables de l'esplai i les famílies esperen que obri el nou local, més gran que l'actual i que els permetrà atendre més infants.
Serà un pas endavant en quant a no només poder atendre a més famílies per la ubicació on està, sinó també per les instal·lacions. El fet que l'entitat de l'Esplai de Can Serra pugui estar en el mercat pot fer que tot això sigui donar vida en aquest espai i poder fer projectes col·laborant amb les parades, amb el mercat, etc. I creiem que això pot ser molt, molt positiu.
Segons fonts municipals, el ple de setembre podria aprovar aquest pla especial i només quedarà l'aprovació definitiva de la Generalitat perquè l'esplai pugui traslladar-se. Sobre aquest pla, l'Associació de Veïns de Can Serra vol que l'ampliació d'usos també pugui permetre l'arribada d'altres serveis per la comunitat, com podria ser el bibliomercat, que també serviria per dinamitzar l'activitat comercial del mercat, que enguany compleix 40 anys.
Que el ayuntamiento pues habilite los espacios y dé los permisos que sean necesarios para poder contar con una oferta cultural en el barrio. Que realmente en el barrio lo tenemos, porque el que quiere hacer algún tipo de actividad cultural se tiene que ir a Pubillacasa o se tiene que ir al centro y nosotros aquí no tenemos nada. Nosotros les pedimos lo del bibliomercat, el de tipo Santa Eulalia. Si se habilita una parte, pues a lo mejor un poco más lúdica y se hace una mezcla con algo comercial, creemos que podría encajar.
Des de l'Ajuntament informen que s'està estudiant la possibilitat d'ubicar en algun dels espais buits del mercat municipal algun equipament o servei municipal, tot i que encara no està tancat.
L'Ajuntament de l'Hospitalet s'assuma al decret de dol oficial declarat pel Govern de la Generalitat de Catalunya per avui 3 de juliol en senyal de condol per les dues víctimes mortals dels greus incendis forestals que han tingut lloc a les comarques de la Segarra, la Noguera i l'Urgell. Així, durant el dia d'avui, les banderes ubicades als edificis municipals onegen a mitja asta i se suspenen tots els actes institucionals previstos, així com la presència també dels membres del consistori en activitats ciutadanes. D'aquesta manera, s'han cancel·lat les activitats previstes per avui del Festival Saber, excepte el Festival d'Arts de Carrer per Amor a l'Art, que sí que es farà. També s'ha suspès la inauguració de l'exposició Solstici al Centre d'Art Tecla Sala. Pel que fa a les activitats de la Festa Major de la Florida, sí que es mantenen. Avui a l'informatiu ens volem centrar en els aspectes que s'han de tenir en compte pel que fa a la salut, en aquest cas, a l'hora de preparar un viatge. Per això ens acompanya a l'altra banda de la pantalla la doctora Cristina Masuet, que és cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Universitari de Bellvitge. Bona tarda, doctora, i gràcies per atendre'ns.
Bona tarda, un plaer.
Primer de tot, com comentava, des del punt de vista de salut, què és el més important que hem de tenir en compte a l'hora de preparar un viatge?
Sempre que preparem un viatge, el primer és planificar-lo. Per tant, és saber exactament on anem, quina és la regió específica a la que hi anirem, quin és el període i quines són les activitats que tenim previst a realitzar-hi.
Insistiu molt en el fet de tenir algun tipus d'assegurança contractada pel que pugui passar. És recomanable en qualsevol viatge, independentment d'on anem i quants dies estiguem?
Sempre que viatgem, sobretot fora de la Unió Europea, seria recomanable tenir sí o sí una seguretat o una assegurança en salut. És a dir, que realment fora de la Unió Europea tothom ha de ser coneixedor de que no estem coberts a nivell sanitari i, per tant, qualsevol inconvenient que tinguem durant el viatge requerirà algun tipus d'assistència i, per tant, ha de ser coneixedor de què pot ser el que li podria passar.
En aquest cas, pel que fa a Europa, la targeta sanitària europea donaria aquesta cobertura, no?, en aquest cas?
Exacte, s'ha de valorar exactament, no obstant, quin és el país per país, hem de disposar de la targeta sanitària europea, però el problema ens el podem trobar si viatgem a fora del continent europeu, en el qual l'assistència sanitària no estaria coberta. Per tant, cal planificar o pensar que podria ser que fos necessari.
Recomaneu als viatgers que quan arribin al destí el primer que haurien de fer és saber quin és el seu entorn sanitari, on estan els hospitals, on estan els centres que es puguin atendre i si el destí i l'època són importants també a l'hora del que comentava de planificar aquest viatge.
Sobretot ho recomanem en aquells pacients o persones que tenen alguna patologia crònica, però una persona que viatja aparentment sana, que no pren absolutament cap medicament, a priori no cal que faci tot un desenvolupament de coneixement de saber a on hi ha un hospital o on hi ha un centre d'atenció primària. Ans al contrari, si la persona que viatja pren diàriament algun tipus de medicament o requereix algun tipus de seguiment periòdic, és quan sobretot recomanem que s'informi exactament allà on va, que és el que hi té a la seva disposició d'acord amb l'assegurança amb la qual viatja.
Des del punt de vista mèdic i de salut, hi ha països més perillosos que d'altres?
El que hem de pensar, sobretot, és que en funció del sistema sanitari del país en el qual viatgem, hi haurà països que, evidentment, hi haurà una bona assistència sanitària que podem rebre, però que si no tenim una assegurança contractada, el viatger haurà de sufragar el gasto que suposi la seva assistència. Per tant, hi ha una part que és falta d'infraestructura, depèn d'on viatgem, i una altra és que hi ha infraestructura, però a un cost que el viatger ha de valorar abans de viatjar.
Més enllà del destí i de l'època de l'any en què viatgem, el moment també concret del dia pot influir, per exemple, ara estic pensant en els mosquits, no?, que potser alguns poden picar-te de dia, altres més cap al vespre, no sé si també es té en compte això.
Nosaltres, quan fem una visita en el Centre de Salut Internacional de Bellvitge, sempre el que valorem i expliquem al viatger és la importància dels mosquits, de si són d'hàbit diurn, si són d'hàbit nocturn, però d'aquí, amb l'assistència sanitària, això sí que no tindria cap tipus de relació. Però sí que nosaltres els informem perquè sàpiga quines són les mesures preventives que han de prendre si una persona viatja a Àsia, per exemple, a Singapur, que a priori és una ciutat o un país que és quasi bé la mateixa ciutat de Singapur, altament desenvolupada. Aquí serà fonamental l'ús del repel·lent, per exemple, durant el dia, perquè hi hauria un risc de dengue. Ans al contrari, si dins del mateix zona geogràfica sortim de la zona de Singapur i ens anem cap a Malàsia, més a les zones més ja humides o més rurals, a part d'utilitzar-lo durant el dia, també el recomanem cap a la nit. Llavors, evidentment, en funció de el dia o la nit de quan ens piquen més els mosquits, sí que recomanem que, evidentment, si li ha picat mosquits durant el dia, ha de mirar de buscar assistència sanitària si al cap de 7-10 dies comença a tenir símptomes i que notifiqui que ha estat a quina zona i a quines hores a priori ha vist que li havien picat els insectes.
Més qüestions, doctora. En quins símptomes, en aquest cas, es desaconsella fer un viatge, ja sigui doncs, més proper o més llunyà?
Clar, tot aquell malalt que tingui símptomes encara aguts d'alguna patologia, que hagi estat ingressat i encara no s'ha recuperat o no ha tornat al seu estat de salut habitual, és aquell en el qual seria recomanable que no viatgés fins a l'estabilització del mateix. Igual com, per exemple, gent que fa anys o períodes llargs que està prenent sempre la mateixa medicació, desaconsellem canviar la dosis o la pauta, no? El que diem la posologia, recomanem no canviar-la abans de marxar a viatge, ens al contrari, posposar-ho un cop retornin del viatge. Perquè de vegades pot ser que el tractament estigui ja molt estable i el fet de modificar la pauta pot facilitar algun tipus de reacció o de molèstia i que ens pot donar una falsa sensació de seguretat el fet de reduir la dosis.
Uh-huh. Ja per acabar, doctora, estem parlant tota l'estona de planificar, preparar aquest viatge per les possibles conseqüències que se'n puguin derivar pel que fa a les qüestions de salut. Quina és l'antelació idònia en aquest cas per poder planificar precisament aquest viatge?
Un viatge, per planificar-lo mínim a nivell assistencial, requereix 2 setmanes per poder administrar algun tipus de vacuna o alguna mesura de prevenció i que aquesta mesura sigui efectiva. Per altra banda, evidentment, si un compra un bitllet d'avió amb 15 dies d'anticipació, no donarà temps a una assistència amb 15 dies abans del viatge. Per tant, clar, una persona ha de decidir a on té previst viatjar amb una anterioritat com a mínim entre 3 a 4 setmanes, com a molt mínim. Idealment, parlem d'uns 3 mesos seria el recomanable i sobretot 3 mesos en persones que tinguin alguna malaltia i que, per tant, potser hagin d'aconseguir algun tipus de medicació concreta, han de viatjar amb la recepta electrònica que li hagi fet el metge per si a la duana li demanen algun tipus de certificat de per què està viatjant amb aquella medicació. Per tant, tot això requereix planificar, 1, primer, a on anem, 2, si tenim alguna patologia, comentar-ho amb el nostre professional sanitari que ens porti habitualment, i 3, demanar visita a un centre de salut internacional per valorar quins seran els riscos als quals ens enfrontarem un cop arribem a destí.
Doncs prenem nota de totes aquestes recomanacions. Doctora Cristina Masuet, cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital de Bellvitge, moltíssimes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
I seguim l'informatiu i seguim parlant ara en aquest cas de 2 alumnes de l'Hospitalet que han tret les millors notes de la selectivitat. Es tracta del Pau Sorinyac de l'Institut Mercè Rodoreda i el Miquel Ruiz de l'Institut Can Vilomara.
El Pau és un dels alumnes que ha aconseguit una de les notes més altes de la selectivitat a l'Hospitalet, amb un 9,4 en les proves generals i un total de 13,38 de mitjana final. El Pau va estudiar primer de batxillerat als Estats Units i segon a l'Institut Mercè Rodoreda. Ha explicat que va sortir de tots els exàmens de selectivitat amb molt bones sensacions, i ha destacat que el més important és la constància en el batxillerat i preparar amb més intensitat les matèries més complicades.
La preparació, bé, a veure, fins quan vam acabar el batxillerat, jo ja em notava, no com per fer un examen ja, evidentment, però em notava ja molt preparat, i al final va ser anar fent exàmens de prova per ja agafar una miqueta més de confiança.
Per al Pau ha estat molt gratificant i tranquil·litzador treure bona nota a la selectivitat, perquè encara que no sabia molt bé el que volia fer, tenir bona nota és garantia de poder triar allò que més t'agrada.
En cap moment vaig tenir molt, molt clar, encara abans de fer la selectivitat, el que volia estudiar, llavors jo sí que vaig intentar treure la millor nota que podia per dir si a última hora vull canviar el que vull fer, que pugui entrar. Igualment, el que vaig acabar triant no necessitava tanta nota, llavors sí que puc entrar.
El Miquel és altre dels alumnes que ha tret una de les millors notes de la ciutat a selectivitat, un 9,3 en les proves generals i un 13,3 de mitjana final. L'alumne de l'Institut Can Vilomara està molt content amb els resultats de les proves i ha explicat que es va preparar un mes abans, quan van acabar les classes. A l'hora de triar carrera, tampoc ho tenia gaire clar. El que sí sabia és que volia combinar el seu amor per la música amb la tecnologia.
I m'interessava cursar uns estudis que d'alguna manera em permetessin barrejar una mica la tecno, que és el que he estudiat a batxillerat, i també la música, però més aviat tot allò que té a veure amb l'àudio, la imatge, el so. I finalment faré una enginyeria de telecomunicacions a l'UPC amb menció o especialització en sistemes audiovisuals.
El Miquel aconsella tenir moments de descans a l'hora de preparar la selectivitat i no exigir-se molt a un mateix per no saturar-se.
Perquè sí que és veritat que jo de vegades em sentia una mica malament si potser no complia amb els meus objectius, amb tota l'hora d'estudi que m'havia plantejat. I bé, finalment, si algun dia no estic del tot motivat o estic molt cansat, prefereixo realment recuperar energia, perquè després, quan s'ha de treballar, es treballa.
Després de l'esforç i la recompensa d'uns bons resultats, l'horitzó més immediat de tots dos és gaudir d'unes vacances d'estiu ben merescudes.
Avui s'ha celebrat el tercer simposi de PS Ambiental de Catalunya al Centre Cultural Belvitge Gornal. Alumnes, comunitat educativa, entitats i institucions s'han trobat per fer balanç i compartir experiències al voltant d'aquesta metodologia educativa.
APS és l'acrònim d'aprenentatge i servei. Es tracta d'una metodologia educativa que combina processos d'aprenentatge i servei a la comunitat en un projecte en què els alumnes treballen sobre les necessitats reals de l'entorn per tal de millorar-lo. Aquest dijous al matí, fins a 200 participants d'arreu de Catalunya s'han reunit al Centre Cultural Bellvitge Gornal per posar en valor, exposar i avaluar l'impacte dels diferents projectes d'APS ambiental.
El que fan aquests infants i joves, en concret, és detectar una problemàtica ambiental que pot haver al barri, al costat de casa seva, i intentar aportar una millora sumant-se a l'acció d'una entitat del barri. El que intentem és que els alumnes surtin de l'institut, coneguin associacions que estan a prop de casa seva i s'impliquin amb altres adults que no són només els de la comunitat educativa a fer una acció de devolució a la comunitat, no?, d'un servei.
A l'Hospitalet actualment hi ha una seixantena de projectes d'APS ambiental. En aquesta jornada s'han exposat i compartit tres experiències de projectes d'aprenentatge i servei desenvolupades a la ciutat. Una de l'Escola d'Educació Especial L'Estel Can Bori, una altra de l'Institut Apel·les Mestre i una tercera de l'Institut Torres i Bages en col·laboració amb la Fundació Benito Meni.
O sigui, si fem aprenentatge i servei, com tu diria, de quilòmetre zero, el que estem aconseguint és que l'alumnat conegui el seu territori, se'l miri de prop. Si això ho portem al medi ambient, per nosaltres es crea, a més, un element importantíssim, i és que sabem que el nostre alumnat coneix quin és el repte i quines són les conseqüències del canvi climàtic. Però participant en projectes d'aprenentatge i servei, a més, coneixen quines són totes aquelles entitats i persones implicades.
També hi ha hagut un espai perquè les entitats presentessin les seves propostes a la comunitat educativa. És el cas de l'APS proposat per la Fundació Contorno Urbano amb el seu projecte Florida Lab.
Bàsicament el que està unint és comunitat, noves tecnologies, ecologia i educació, i ho uneix d'una forma integral amb aquests aparells de tants colors que es diuen PIVIT. El PIVIT pot medir la llum, coses com el soroll, la humitat dins de plantes, per exemple.
Sota el lema Aprenem, ens comprometem, transformem, el simposi d'APS ambiental ha estat un espai de diàleg i reflexió del qual se n'extrauran unes conclusions finals que serviran de base per l'elaboració d'un nou full de ruta pel sector.
Un alumne de l'Institut Mercè Rodoreda ha estat una de les 40 alumnes catalanes que ha estat triada per participar al Fòrum de Joves Talents de Catalunya. Ella és la Madruy Soteras i així ha viscut aquesta experiència.
La Madruy és una de les 40 alumnes de Catalunya triades per participar aquest passat cap de setmana en el Fòrum de Joves Talents que es va celebrar a Berga, un programa promogut per la Universitat Politècnica de Catalunya que té com a objectiu fomentar les vocacions científiques entre els estudiants de quart d'ESO i batxillerat. L'alumna de l'Institut Mercè Rodoreda ha assenyalat que ha estat una experiència molt positiva perquè, a més de conèixer gent de tota Catalunya, ha pogut desenvolupar diferents projectes en entorns científics reals.
A mi m'ha agradat molt participar, ja que he pogut conèixer a gent d'arreu de Catalunya i he pogut aprendre coses sobre l'aigua i l'energia, que són els temes que hem treballat, a partir de diferents xerrades i preparant una infografia que vam haver de presentar l'últim dia. M'ha agradat veure tant la depuradora com la indústria tèxtil Vicens que vam visitar, ja que he pogut veure com funcionen i he après com funcionen.
La finalitat d'aquest fòrum és incentivar la ciència i la tecnologia entre els joves de secundària i batxillerat i alhora reconèixer el talent d'aquests estudiants.
Tant per l'Institut com per mi, que sóc la tutora, és tot un èxit, ja que considerem que és una activitat molt enriquidora pels joves i que, a més, en aquest espai doncs, poden coincidir persones amb interessos afins. També, per altra banda, de tot el barcelonès, es va fer una tria de 4 centres educatius en els quals estava l'Institut Mercè Rodoreda. Llavors, el fet de poder enviar alumnes nostres, doncs, per nosaltres és tot un orgull.
El binomi Aigua i Energia va centrar enguany al Fòrum de Joves Talents. Els estudiants van treballar la temàtica formulant preguntes, propostes i anàlisi després de participar en sessions de treball i ponències.
L'autora hospitalenca Bàrbara Marull acaba de publicar la seva segona novel·la, Otaro, el secreto de las luciérnagas. Es tracta d'una obra ambientada al Japó, igual que el seu anterior llibre. En aquest cas, però, el protagonista és un reconegut taumòleg que pateix una estranya malaltia que ja va acabar amb la vida del seu pare. Per consell mèdic, torna al seu poble natal i allà haurà de recuperar els records perduts.
M'agrada molt aquesta veu intimista, parlar molt dels sentiments, com una mena d'estudi de les persones, posar-me a la pell de persones que no són jo i com experimenten ells la vida i els pensaments i coses així. Per això quan em diuen, tu et sents identificada? I dic, sí i no, perquè és una mena d'experiment i d'empatia.
I abans els esports, recordar que avui l'Associació de Donants de Sang de l'Hospitalet organitza una campanya especial de donacions coincidint amb la Festa Major de la Florida. La unitat mòbil s'instal·larà al carrer Enginyer Montconill amb Avinguda Primavera i les donacions es podran fer des de les 5 de la tarda fins a les 9 de la nit. L'entitat a més farà un homenatge al cos de bombers. Recordem que les condicions bàsiques per poder donar sang són tenir entre 18 i 70 anys, pesar més de 50 quilos i en cas de ser dona no estar embarassada. Avui a l'espai dedicat als esports ens volem centrar en l'Ethan Santos, un pilot de 13 anys de l'Hospitalet. Natural de la Florida, el jove somia en convertir-se en professional del motociclisme.
Obrir-se pas en el món del motociclisme no és fàcil. Això ho sap Ethan Santos, un jove pilot de la Florida que des que era petit té ben clar que vol dedicar-se a aquest esport. I de moment sembla que la cosa no va gens malament. Segon classificat el campionat de Catalunya de promovelocitat, a només 3 punts del primer i amb molta temporada per davant. Ethan només té 13 anys, però ja té més d'una dècada d'experiència sobre dues rodes.
Jo, amb el meu cosí, que és més gran que jo, doncs vaig anar a casa seva i doncs em vaig muntar en una mini pocket que té. Llavors em va donar una volta i li vaig dir al meu pare, vull una moto. I des d'aquest dia, doncs, amb 3 anys, vaig començar.
I és evident que el pitjor d'aquest món són les caigudes. Ethan Santos ja n'ha patit una de greu, que va provocar que l'haguessin d'operar del braç dret. Però ni això acaba amb el seu esperit de voler ser pilot professional.
Llavors vaig dir, aquí alguna cosa no va bé. Llavors, doncs, em vaig quedar allà en el terra i quan van vindre els metges, doncs, van veure que estava trencat. I, doncs, sí que és veritat que vaig pensar, bueno, el campionat ja està, s'ha acabat, però res més, en recuperació i l'any següent millor.
Clar, el meu marit diu, bueno, que no continues més, li va dir, però ell li va dir, no, jo continuo a les motos. I jo també li vaig comentar, a veure, tot el que has passat a recompensa, perquè a mi no. O sigui, jo veure't a tu que estava plorant per dolor, o sigui, no podia fer gaires coses i tal, i diu, sí, que sàpigues, mama, que jo pujo una altra vegada a la moto. Així va ser.
Ethan Santos porta el 95 a la seva moto, en honor a Rayo McQueen, el personatge de la pel·lícula Cars. Un record de la seva infantesa que encara perdura en el present i esperem que en el futur d'aquest jove pilot hospitalenc.
I amb els esports ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Per revitalitzar el mercat de Can Serra, que compta amb només 3 parades obertes, la Junta de Govern local ha aprovat de forma inicial un pla especial per l'ampliació d'usos en aquest equipament. A més del comercial, també serà docent, assistencial i sociocultural, entre d'altres. L'Hospitalet se suma al dol per les víctimes dels incendis forestals que han tingut lloc a les comarques de la Segarra, la Noguera i l'Urgell. Així doncs, durant el dia d'avui es cancel·len les activitats previstes del Festival Summer i la inauguració de l'exposició Solstici al Tecla Sala. Otaru, el secreto de las luciérnagas, és el títol de la segona novel·la de l'autora hospitalenca Bàrbara Marull. Està ambientada al Japó i el protagonista és un reconegut pneumòleg que pateix una estranya malaltia que ja va acabar amb la vida del seu pare. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.